L'Irradiador, amb David Guzmán.
Un mestre de filòsofs i una de les persones a qui devem que la filosofia europea avui parli en català. Això ho deia el president d'Òmnium, Xavier Antich, fa més o menys un mes, amb motiu del lliurament, de l'anunci del nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 57è. I avui, a l'Olf Beltran, hem tingut la sort que ha parlat amb ell, que és en Pere Lluís Font, no?
Sí, tant. I és d'aquestes grans coses que et permet la feina, no?, de parlar amb gent sàvia, que moltes vegades, com més sàvia, més modesta, no?
I... Sí, és un binomi que acostuma a funcionar, i per molts anys.
I per molts anys, això mateix. I vam parlar amb ell de Poemes Essencials, que és aquest llibre nou que acaba de publicar Fragmenta. És una edició que és un tresor, li diem amb ell. És una autèntica meravella. Són aquests tres grans poemes de Joan de la Creu, el cant espiritual, en les seves dues versions, La nit obscura, La flama d'amor viva i també Les sentències espirituals, en una edició que és bilingüe pel que fa als tres poemes místics, en aquests poemes essencials, però que ve acompanyada d'una introducció, d'una cronologia, d'una bibliografia, i les presentacions, les notes dels tres poemes, tot de la mà d'en Pere Lluís Font, són textos esplèndids. I encara hi ha també, per exemple, mira tu quines il·lustracions, aquesta, jo particularment no coneixia, ho reconec, aquesta, és a dir, a més de poeta, també era molt bon dibuixant, molt bon pintor, Joan de la Creu, i vet aquí el seu Sant Crist i encarat amb el Crist de Port Lligat de Dalí. I són dues visions també zenitals,
sí.
Prou diferents, però, sens dubte, Dalí es devia inspirar en aquest Sant Crist de Sant Joan de la Creu, que es troba en un convent carmelita d'Àvila, concretament el de la Encarnació.
Vista, jo tampoc les havia imaginat mai acarades, no?
Justament, sí.
Les dues imatges. Va anar bé la conversa?
Va anar molt bé la conversa. A més, un home que va baixar des de Sabadell. Hem d'agrair també a la gent dona llibres que ens va permetre de fer l'entrevista allà de manera discreta. Un home de 90 anys que va baixar amb els ferrocarrils, que va venir xinutxant, ens va dir, des de la plaça de Catalunya, i sempre molt amable, i vam parlar amb ell, sobretot Joan de la Creu, que és un amic de per vida, és un amic des de la seva primera joventut, però no només això, també li vam acabar demanant, doncs, per mística catalana i castellana, són gaire diferents, de modernitat, de postmodernitat, d'església, del paper del sagrat, del nou llibre que ha de sortir, perquè és que en aquests últims 15 anys no sé quants llibres porten editats, és una feina constant i és la feina d'una vida.
No, i un dels grans, quina enveja aquesta edat, el Lucida.
I tant.
Un dels grans humanistes que tenim a Catalunya, quina sort, i ben merescut per descomptat aquest Premi d'Honor, de manera que Adolf Beltran i Pere Lluís Font.
O ninfas de Judea en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea.
Pere Lluís Font, l'enhorabona pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i també per aquest llibre que tenim a les mans i que és un tresor, són els poemes essencials de Joan de la Creu. I deixi'm començar per la dedicatòria, i ara llegeixo, diu: a la memòria de mossèn Joan Quer, que en aquella data en què es fan provisions per la vida en va descobrir Joan de la Creu. Com va ser aquesta descoberta? Què va representar per vostè?
Sincerament, jo vaig començar anant al seminari de la Seu d'Urgell, anava per capellà, però em vaig olorar idees renovadores que contrastaven amb els que m'oferien al seminari, i vaig plegar. Estic molt content d'haver-hi passat per allà i estic molt content d'haver-hi plegat. El Sant Joan de la Creu el va descobrir un capellà que va aterrar al seminari de la Seu d'Urgell com a director espiritual. Des de llavors que em sé de memòria trossos extensos dels poemes místics de Sant Joan de la Creu. M'ha acompanyat tota la vida, és un dels meus grans amics de tota la vida.
Amics, diu. Va ser com un enamorament, la lectura primera de Joan de la Creu?
No és que sigui un enamorament ni res de semblant, sinó simplement em va quedar, em va semblar uns versos preciosos i mai a la vida no se m'hauria ocorregut pensar que havia dedicat temps a estudiar la vida i l'obra de Sant Joan de la Creu, i encara menys pensar en una possible traducció, ni tampoc relacionar l'obra amb la biografia. Ho he fet molt més tard, perquè cap als anys, fa una trentena llarga d'anys, van sortir unes traduccions del Càntic Espiritual de Sant Joan de la Creu que a mi em van desagradar, perquè em sembla que van ser fetes amb un criteri literàriament desafortunat, i intentant respectar la lletra no respectaven la música. I en Sant Joan de la Creu, els poemes místics, em sembla que si no es respecta la música es perd la meitat i literàriament s'espatlla tot. Llavors jo vaig intentar fer la meva traducció, animat per una relectura de la traducció de la Divina Comèdia que havia fet el Josep Maria Sagarra, però hi havia versos que hi havia estrofes que se'm resistien. Vaig posar el calaix i allà han dormit més de 30 anys, fins que ara fa un any el vaig recuperar. Vaig fer un altre tom de rosca, ho vaig ensenyar a l'Ignasi Moreta de Fragmenta. Li va semblar que això, a l'Ignasi li va semblar que això era aprofitable, i no solament això, sinó que va dir, doncs, això ho vull publicar jo, i fins i tot tenint en compte que a Fragmenta no es tradueixen normalment obres del castellà, aquesta podria ser una de les raríssimes excepcions. Em sembla que també hem fet una altra amb els exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola.
Deixi'm demanar-li justament per això, perquè a la introducció, que és esplèndida realment, vostè mateix diu que no descarta que traduir poesia sigui una insensatesa. I, sens dubte, hi haurà qui dirà, potser més en el cas de poesia castellana. Jo tinc resposta sobre això, però vull sentir la seva.
A veure, hi ha el perill d'haver de pagar un peatge massa gros. Un peatge ja sé que s'ha de pagar per traduir poesia, perquè si es vol respectar la lletra i la música, hi ha petites, a part de les connotacions diferents que tenen les paraules en cada llengua, s'ha de pagar un peatge perquè això pressuposa sempre haver de fer petites desviacions del sentit, petites pèrdues. S'hi han de posar alguns afegitons que fan de reble, i per consegüent, doncs, del que es tracta és de que aquest viatge no sigui excessiu i que, per tant, doncs, permeti que la lectura en català produeixi un efecte semblant al de la lectura en castellà, és a dir, que soni quasi igual i que digui quasi el mateix, sabent que no sonarà mai igual ni dirà mai exactament el mateix.
Jo gosava dir que tinc una resposta a la pregunta que li feia, en el sentit que em sembla que qualsevol lector que s'acosti en aquesta edició dels Poemes Essencials de Joan de la Creu trobarà, primera, que es tracta d'una edició bilingüe en què la seva traducció, des del meu punt de vista, fa més entenedora la poesia original, els versos originals de Joan de la Creu. No sé si la traducció també es tracta d'això, entendre i fer entendre.
És que la traducció, com deia Josep Carné, la traducció, traduir, és la millor manera de llegir. Un pot saber textos de memòria i no haver pres consciència mai de les virtuts i de les febleses del text original. D'altra banda, la traducció et fa prendre consciència també de, en el text original, què pertany al fons i què pertany a la forma. I, per tant, doncs, això et permet fer descobriments.
Tinc la impressió també que la biografia de Joan de la Creu, que vostè aboca, que és interessantíssima realment, segurament també ajuda a entendre una mica millor la base humana d'aquesta poesia sublim de Joan de la Creu.
L'obra, especialment els poemes místics, està molt marcada per la biografia, perquè els tres poemes místics, sobretot els dos primers, però de fet tots tres, estan molt relacionats amb l'episodi més traumàtic de la vida de Sant Joan de la Creu, que és la seva presó durant 9 inacabables mesos, en què va poder fer la vivència de que l'amat, ho dic així en la forma lul·liana, perquè en català doncs em sembla que això és obligat, l'Amat doncs l'ha abandonat. I això és una mica la referència a la idea bíblica del Déu amagat i d'aquell salm, el salm 22, que els evangelistes posen en boca de Jesús a la creu: Déu meu, per què m'heu abandonat?
Quina vida, realment, perquè hi ha persecucions, hi ha captura, hi ha humiliació, hi ha difamacions. En un dels seus, de les seves sentències espirituals, ell diu: adolezco, peno y muero, que vostè tradueix per pateixo, peno i moro, no? Realment, quina vida tan atrafegada.
Sí, aquest adolezco, peno y muero sembla una gradació. Adolezco, peno y muero. De fet, és una reiteració. Per què dic que és una reiteració? Perquè a vegades cal mirar de reull almenys els comentaris d'en Prosa que molt més tard farà Sant Joan de la Creu, i es veu que és una reiteració de dolor, i es pot llegir per sota l'expressió del Càntic dels Càntics: qui amore langueo, perquè ara no em surt la paraula...
Llanguir? Llangueixo, potser?
Exacte, perquè de pur amor llangueixo. De pur amor llangueixo. Com que no és una gradació, sinó que és una reiteració, em semblava que es podia traduir per una expressió de continuïtat en el dolor, sobretot tenint en compte que els poemes místics de Sant Joan de la Creu són una mena de recreació, a la seva manera, del Càntic dels Càntics, amb un avantatge important, i és que el Càntic dels Càntics és un conjunt de poemes, mentre que aquí, en el Càntic Espiritual, tenim un poema unificat. La gran diferència és que en el Càntic dels Càntics hi ha descripcions corporals de l'esposa, mentre que aquí no hi ha descripcions corporals, i això probablement va salvar de la Inquisició aquests poemes i va facilitar la beatificació de Sant Joan de la Creu.
Certament no hi ha descripcions corporals de l'esposa, però també es pot admetre una lectura eròtica d'aquests versos místics.
Efectivament, en el Càntic Espiritual, en la nit oscura i en la flama d'amor viva, no es menciona enlloc ni Déu ni Crist. Si aquells poemes no fossin d'un sant canonitzat, sinó d'un poeta, diguem-ne, normal, des del punt de vista humà, diríem que són poemes eròtics. Aquí sabem que són poemes místics, perquè en el cas de Sant Joan de la Creu no podia ser altra cosa, que són poemes místics, però amb la metàfora eròtica. I per tant, en podem fer una lectura també simplement laica, no mística.
Deixem demanar-li per algunes ressonàncies que em sembla endevinar entre la vida d'aquell castellà del segle XVI i la seva, la de Pere Lluís Font, un català dels segles XX i XXI. Hi ha alguna connexió, em sembla, és a dir, tots dos són fills de casa pobra que aprenen de lletra gràcies a l'Església. Les connexions s'acaben aquí o n'hi ha alguna altra? Vull suposar que vostè no ha tingut una vida tan atrafegada com la de Joan de la Creu.
No sé si comencen i acaben aquí. Segurament, això certament és comú, això que acaba d'esmentar. Simplement, doncs, són d'aquells textos que, quan un és jovenet, doncs, li queden sovint a la vida, la nostra vida s'assembla als versos que ens hem après de memòria. I aquests són versos que jo m'havia après de memòria i que m'han acompanyat, i penso que amb això n'hi ha prou.
Llegeixo altre cop. Diu: tot com t'ha fet, aquest fraret menut i neulit resulta ser un dels grans homenots, en el sentit planià del terme, que ha produït un dels més grans místics cristians i un dels millors poetes lírics en qualsevol llengua.
Un dels poemes dels millors poetes lírics, això és una cosa relativament recent. La qualitat literària d'aquests poemes de Sant Joan de la Creu no havia estat, pràcticament no havia estat assenyalada abans del segle XIX, abans de Menéndez de Pelayo. Després sí, després ara hi ha molts universitaris espanyols i francesos que sí, que han subratllat cada vegada més la qualitat literària i, per tant, el prestigi poètic de Sant Joan de la Creu no ha fet sinó créixer, però, repeteixo, això és bastant recent, perquè abans aquests poemes pràcticament no havien sortit dels convents, allà es mantenien simplement com a poemes místics, però ara em sembla que és perfectament justificat fer-ne una lectura exempta. Aquesta és una paraula que va introduir el poeta Jorge Guillén per reivindicar una lectura com la que es podia fer anteriorment als comentaris en prosa, perquè els comentaris en prosa, que són molt més tardans, són una mena de cotilla pietosa que van ajudar segurament a deslliurar de la Inquisició el seu autor i que ha permès, doncs, això, que això es mantingués durant segles com a poemes simplement místics. Però si prenem seriosament la metàfora eròtica, no hi ha cap raó especial per no fer-ne aquesta lectura. Per això jo els he anomenat poemes essencials i no poemes místics, per deixar oberta la possibilitat d'una lectura laica. Ara tothom reconeix que és extraordinària, en canvi la poesia religiosa no passa de ser, diguem-ne, de qualitat mitjana. No és gaire millor, si és que és millor, que les poesies de Santa Teresa, per exemple. Però Santa Teresa és una grandíssima escriptora com a prosista, no precisament pels seus poemes. I Sant Joan de la Creu és un grandíssim escriptor pels seus poemes lírics i no simplement per la poesia religiosa.
En un cert sentit, és un miracle que ens hagin arribat aquests poemes. Segurament se'n devien perdre molts, i tenint en compte tots els atzars de la vida de Joan de la Creu, que ens hagin arribat aquests poemes, hi ha alguna cosa de miraculós, en un sentit laic, si es vol, eh?
A veure, quan va morir Sant Joan de la Creu en l'hora de santedat, se li van atribuir de seguit molts miracles. Però per mi, el gran miracle és precisament que hagin arribat fins a nosaltres aquests poemes, perquè és un sant sense miracles, és un sant sense miracles.
Seguim amb en Pere Lluís Font, l'irradiador d'ICAT. Realment una cosa que fa rumiar és la importància extraordinària, reconeguda, de la mística castellana, no? I fa pensar si la geografia conforma la humanitat d'un lloc determinat i, d'alguna manera, la literatura que s'hi produeix. Hi ha alguna explicació d'això? L'hi troba vostè?
Jo sí que diria que la geografia forma part dels condicionaments socials, històrics, etc. Però en català vam tenir el Ramon Llull, que alguns consideren el més gran místic de l'edat mitjana i que no forma part de la història castellana, sinó que forma part de la història catalana. El que passa és que a partir d'un cert moment, a partir del segle XVI, a partir de l'època de Sant Joan de la Creu, Felip II havia posat duanes, diguem-ne, culturals amb Europa, i a partir de llavors Catalunya, doncs, ha ballat el mateix ball que la resta d'Espanya, i per tant han perdut una dinàmica pròpia, històrica i cultural.
I aquesta idea, que no sé si ve de Francesc Pujols, que la mística catalana és més domèstica, més de tocar de peus a terra, també més sensual, potser amb una mica més de joie de vivre, d'alegria, a vostè li sembla raonable, li sembla justa?
No ho sé. Bé, la poesia castellana, hi ha l'Arcipreste de Ita, per exemple, etc., que correspondria a això que vostè ara assenyalava. No ho sé.
Sembla com si la necessitat d'elevació, per dir-ho així, dels ciutadans occidentals, dels europeus, dels catalans mateix, trobés més recursos en místiques d'origen més llunyà, en espiritualitats asiàtiques, per exemple, que no pas en tradicions més properes.
Ho sé, però ara doncs, hi ha molt interès per conèixer produccions culturals d'altres àmbits geoculturals, però la cultura occidental ha viscut molt, molt al marge de tota mena d'orientalismes. El que passa és que a vegades això ens enlluerna i ens impedeix de donar-nos que tenim a casa produccions culturals i místiques d'una envergadura comparable o fins i tot millor que les cultures orientals. Bé, potser retiraria això de millor perquè és molt diferent, és molt difícil de dir perquè corresponen a contextos tan diferents que no es pot aplicar segurament el mateix barem a l'hora de qualificar-los. Però forma part també de la cultura europea, per tant de la cultura occidental, la possibilitat d'obertura a altres cultures sense por de disminuir, diguem-ne, el propi mèrit pel descobriment de mèrits aliens.
Li volia demanar per una definició que fa el Raül Garrigasait en un llibre que també és recent i publicat també per Fragmenta sobre el sagrat, no? Exactament. Ell diu, avui, potser, el sagrat és allò que no es pot vendre.
Sí, és una manera de dir-ho, i em sembla que està ben dit. Però el sagrat és allò intocable, allò innegociable, allò que val absolutament, allò que val la pena, que val la pena absolutament. Aquí, doncs, les formulacions del Raül Garrigasait em semblen molt apropiades, sí.
Vostè és teòleg i filòsof, però sabem que en la modernitat hi ha hagut una convivència difícil, oi?, entre filosofia, que més d'un cop ha vist Déu com una ficció consoladora, també en paraules d'en Garrigasait, i l'Església, que ha fet ajornamentos, sí, però sovint incomplets i a vegades a contracor.
La història de l'Església a l'època moderna és una història molt poc atractiva, molt poc brillant, perquè no hi ha hagut la mínima negociació.